Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Sous de 500 euros al mes per fer de professor universitari. Els falsos associats, precaritzats, suporten la càrrega docent d'una universitat pública catalana que intenta mantenir el seu prestigi malgrat les retallades. La inversió s'esfondra molt per sota de la resta d'Europa, mentre el preu d'alguns graus ja triplica el d'altres universitats de la resta de l'Estat. Entre mobilitzacions i vagues estudiantils, el vicepresident Pere Aragonès ha promès una rebaixa del 30% de les taxes si s'aproven els pressupostos de l'any que ve. Els rectors reclamen 240 milions d'euros més de finançament per resoldre una situació límit. Ja no fa d'ascensor social la universitat? S'expulsa els alumnes més vulnerables? Té futur un país que no inverteix en coneixement i recerca? Avui als Solidaris, Universitat Precària.
Solidari.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Miquel Cabal, traductor literari de rus, doctor en lingüística. A Twitter, @miccap. Piula el següent missatge.
Avui, després de gairebé 20 anys traduint i amb 33 traduccions publicades, em sembla un bon dia per recordar quan cobrem els associats de la Universitat de Barcelona. Això és la meva nòmina d'octubre de la Facultat de Filologia i Comunicació, on imparteixo traducció del rus. 150 euros amb 81 cèntims nets.
Resposta. 690 retuits, 800 m'agrada i 70 comentaris. Aquest és el fil de la conversa.
No cal que em demaneu per què ho faig. No tinc cap resposta raonada i coherent a la pregunta. Suposo que ho faig perquè m'agrada i perquè em sembla que tinc coses a aportar en aquest àmbit. El que sí que tinc clar és que si les coses no canvien, no m'hi dedicaré gaire temps més. I em sabrà greu deixar-ho perquè no havia sospitat mai que això d'ensenyar m'acabaria atraient tant. No podem descartar que estigui encegat per la irracionalitat, tampoc. És una possibilitat ben versemblant, certament.
Comença el debat.
Soc la Lorena. A quantes hores de treball correspon aquesta nòmina?
Rebeca Martín. Miquel, aquesta nòmina és aberrant. I em pregunto si entre la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona hi ha un greuge comparatiu descomunal, perquè la meva no és tan obscena com aquesta.
Joan, quan es trobin sense cap currículum per ser esclau, ja veureu com canvia la cosa.
Marta, sí que en trobaran. Menys qualificats i amb menys vocació, però els és indiferent mentre algú ompli la vacant.
Com que m'ho heu demanat un parell de cops, ho poso al fil. Faig 3 hores i mitja de docència i mitja d'atenció. La preparació no es comptabilitza. Amb les 4 hores que consten al contracte, el preu per hora són 9,38 euros nets. Si comptem les hores de correcció i preparació...
Lorenzo, per tant, adequat a un sou de 40 hores a la setmana serien uns 1.500 euros al mes. Abans de que se m'ataqui, no dic que sigui poc ni molt, no opino, només estic donant la dada. Els sous són dades molt subjectives i no vull entrar a valorar-ho perquè cadascú té la seva pròpia realitat.
David Puig, si vols aquest preu, et dono feina. 9 hores garantides per dia. Demà pots començar.
Montse, cobra menys que els policies. Aquí no val allò de haver estudiado.
Maricio, vergonyós!
Víctor, no hi ha dret.
Lola, yo también era asociada de la UB por la misma miseria al mes. Ahora estoy fuera y no espero volver, aunque me gustaría. Me duele comentar esto, pero la UB es la más miserable de todas las universidades catalanas, que también tela. Curiosamente, en España las cosas son menos perversas.
Trabucaire. Ostres, Miquel, fa poc em feia la mateixa reflexió i volia denunciar-ho. Cobres menys que jo. La meva nòmina a Psicologia de l'Autònoma, fent seminaris i pràctiques experimentals, és de 299 euros bruts.
Carme, la UOC és igual.
Anton, el 70-80%, depèn de com es conti, del professorat de Mundet és associat. Com collons s'ha de sostenir una universitat en què el 70% del professorat viu en la precarietat, no pot fer recerca ni gestió i ha de treballar al Mercadona en paral·lel? Quin futur té la Universitat Catalana?
No sé què fer amb la meva vida.
Es calcula que són uns 7.500 a Catalunya i ja fa temps que denuncien que treballen en condicions molt precàries. En algunes facultats representen la majoria de la plantilla i, tot i això, semblen invisibles pel sistema. Parlem dels professors universitaris que treballen com a associats, professors com el Miquel Cabal, que piulava aquest missatge que heu sentit a Twitter, o de professors com la Mireia López i el Pau Freixa, els que avui hem convidat als Solidaris perquè ens expliquin com és possible que la seva sigui una feina tan precària. Mireia, Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
La Mireia López té 42 anys, és doctora en filosofia per la UDG, imparteix classes com a professora associada al Departament de Filosofia d'aquesta universitat des de fa 8 anys, també col·labora amb la UOC des de fa 2 anys. Es calcula que 4 de cada 10 professors que treballen a la Universitat Catalana és associat. 4 de cada 10, 40%, és una xifra molt alta. Sempre ha estat així o s'ha disparat en els darrers anys?
Bueno, a poc aquesta xifra ha anat pujant, superant, diguem, els límits que la LOU, la Llei Orgànica d'Universitats, marca pel que és el professorat temporal, que el professor associat és professorat temporal. Per tant, diguem, això, diguem, caldria revisar-ho.
A la Universitat de Girona, per exemple, són uns 520 professors associats, és correcte?
Sí, correcte, que representen això sobre un 55% de la plantilla total. Però de totes maneres, jo volia remarcar una petita cosa, que de vegades no és tant el nombre d'associats que hi hagin, sinó el que és interessant veure són les xifres de la càrrega docent que fan els professors associats.
Clar, tu, per exemple, quantes assignatures imparteixes com a professora?
Mireia. Jo ara imparteixo el màxim que pot impartir un professor associat, que són 18 crèdits, i això corresponen a 3 assignatures semestrals de 6 crèdits. Però, diguem-ne, el que és important és veure el percentatge de crèdits que el professorat associat imparteix a les universitats, no tant el millor el percentatge del professorat associat respecte a l'altre.
Sí, la càrrega de feina.
La càrrega de feina, sí. Nosaltres acabem de saber unes dades a l'UDG i computen que aquest any el professorat associat a l'UDG s'encarrega del 41,7% de tota la càrrega docent de la universitat.
De les hores de classe.
Uh-huh,
tu quantes en fas? No sé si et puc preguntar quan cobres.
Sí, jo faig 18 crèdits, per tant, són 480 hores anuals i el meu sou són aproximadament d'uns 11.000 euros l'any, 800 euros al mes.
800 euros al mes és el sou d'una professora associada.
En temps, suposadament, han de ser 480 hores, però és molt irreal. Això, en realitat, diguem-ne, en aquestes hores no es computen totes les hores que tens de correcció, totes les hores que tens de preparació, totes les hores que tens de tutoria, sobretot si tens grups, diguem-ne, grans.
És una feina normal i corrent com una altra. No és veritat que sigui una feina a temps parcial o una segona feina d'algú que es dedica a una altra cosa i està molt reconegut a la seva feina, com és en teoria aquesta figura, sinó que simplement són professors.
Sí, 18 crèdits són molts, són 3 assignatures, són molts crèdits que porten molta feina.
Hem dit l'edat de la Mireia perquè quan parlem de precarietat és important subratllar que no és només entre els que acaben de començar. Pau, tu ets professor associat de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, treballes des de fa 16 anys, fas docència a la secció d'Estudis Eslaus, és professor de literatura russa i polonesa, 43 anys. La UB, ara ho sentíem, té la fama de ser la universitat amb el percentatge més alt de professors associats de totes. És cert? És la més precària?
Això es diu sempre. Primera, que té una quantitat d'associats també molt, molt gran, no sé si ronda la meitat de tots els professors, no tinc les dades aquí, en el meu departament.
A la Facultat d'Educació, els associats denuncien que representen el 75% de la plantilla.
Bueno, en el meu departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos, em sembla que són el 80%. O sigui que encara superarien això, almenys la filologia anglesa és una cosa flagrant, que és una, a més, una filologia molt, molt exitosa, amb moltíssims estudiants i també té molts associats.
Imagino que especialitzats, per exemple, en polonès com tu, no n'hi ha gaires.
No, en aquest cas jo seria l'únic, però des de fa 16 anys, doncs, siguin associats sempre.
I, per exemple, per cobrir les vacants docents que fan falta, també s'utilitzen aquesta figura del professor associat?
Des d'abans de la crisi, que va començar el 2008, però sobretot al llarg de la crisi, doncs, no hi havia diners i sistemàticament s'ha fet servir aquesta figura contractual per contractar gent nova. Al principi, més o menys, amb la idea de que era la via per a fer carrera acadèmica, és a dir, aquesta seria la pastanaga, i el pal és el
sou, la nòmina.
El sou, però no només. El sou, et diré que aquests 800 euros, en el cas de la UB, són 550.
Perquè ens entenguin els oients, comparem-ho amb les condicions laborals d'un professor titular.
Això et volia dir, a partir de 2.000 euros per munt.
Crec que la teoria diu que un professor associat ha de dedicar un màxim de 12 hores
a la setmana, a la seva feina.
Mentida. Una més de les múltiples hipocresies que té en si aquest contracte. Per exemple,
és a dir, l'argument que són només 500 euros, però de fet són només 12 bueno, hores de classe, és mentida.
És mentida, perquè primera que, bé, a part de les classes que es donen, la docència, preparar-les és molt difícil. Per exemple, jo en aquests 16 anys he fet més de 20 assignatures diferents. Mm-hmm. La major part d'elles troncals, a més, que ens està prohibit. O sigui, això hauria de fer un professor titular, mm-hmm. algú que és de la casa, mm-hmm. perquè per les universitats nosaltres no som de la casa, no ens contemplen com a mm-hmm. professors. Però a part d'això, aquesta figura de l'associat en teoria tampoc hauria de fer recerca, perquè és algú, és un professional de reconegut prestigi, és una figura mm-hmm. clàssica per a metges, per exemple, o
arquitectes,
advocats, és a dir, algú que és un cirurgià excel·lent i comparteix els seus coneixements amb els futurs cirurgians.
Com un complement.
Com un complement que li dona un prestigi o que ho fa per la societat. I per això no necessita cobrar molt, mm-hmm. perquè ja cobra molt
bé. I sobretot és que és algú que ve, diguéssim, que ha de venir, diguem, ha de tenir una activitat professional externa uh-huh. en el món acadèmic universitari. I és el que diu la llei, és això, simplement que el professorat associat és contractat, diguem-ne...
És un professional que té una altra sí. feina, a més dona classes a la universitat,
sí.
però això no es compleix. A la majoria de casos,
no.
segons bueno, anuncia... Aquesta és una altra hipocresia. A veure, que t'obliguen a tenir una altra feina, que la majoria l'hem de tenir, evidentment, perquè amb 500 euros no arribes a Barcelona.
O directament, potser, hi ha professors que se'ls obliga a donar-se d'alta d'autònoms?
No és que se'ls obligui, és que si no ho fan tindrien un problema. És a dir, tu has de presentar algun tipus de nòmina. Al principi, fa anys, eren bastant laxes amb aquest tema. Tu podries presentar com a conductor d'autobús i més o menys servia per després donar classes de literatura. O
sigui, ara també.
Ara s'hi fixa més perquè hi ha una miqueta de por, hi ha bastants recursos als tribunals, no? Uh-huh. Però és una gran hipocresia a la universitat. És una feina dura, estressant, que no contempla dies de la setmana o caps de setmana. Treballes sempre, has de produir recerca també. Els associats, com deia abans, doncs, en teoria no l'hem de fer, però és que si volem fer via acadèmica i després convertir-nos en titulars, evidentment que hem de tenir molt bon currículum. No només fer recerca, sinó fer-la de qualitat i en quantitat.
És la pastanaga que deia.
La pastanaga aquesta, per tant, és un munt d'hores.
I tot això, el fals associat, no acaba amb una denúncia a inspecció de treball per frau? Per exemple, coses com que la jornada laboral, la declarada a la UB sigui un 29% de cotització de la jornada, però en canvi treballis un 75%. Tot això no acaba a inspecció de treball?
Saps el que passa? Que totes les universitats públiques, no només de Catalunya, sinó de l'Estat espanyol, tenen el mateix problema. Tenen una borsa enorme de falsos associats produïda, diguéssim, per tota aquesta política de no renovar les places i perquè surten molt més baratos. Llavors, el que està passant és que hi ha molts falsos associats. Què vol dir un fals associat? Això és una cosa interessant explicar. Doncs és algú que no s'ajusta al perfil del que diu la llei que hauria de ser un associat.
És un associat que està fent de professor titular, a la pràctica.
Bueno, és una persona, per exemple, que no té el perfil d'una persona que té experiència laboral externa al món universitari. La majoria que portem anys fent d'associat, ens van començar a contractar quan vam acabar la tesi. Quan vam acabar la tesi no teníem cap experiència laboral. Som gent que tenim perspectives de fer carrera acadèmica i que no tenim una experiència laboral. Per tant, no som aquests.
Sí, en el cas de, per exemple, la filologia polonesa, existeix un ofici?
Aquest és el problema, també.
Correcte. No existeix cap ofici. Tu pots traduir, per exemple, jo sóc traductor també d'obres de literatura, però això no vol dir que sigui... O sigui, el que em fa en tot cas un professional de reconegut prestigi és precisament el fet de ser professor de literatura polonesa.
Clar.
I per això doncs vaig pel món una mica amb aquests temes.
Segons l'Observatori del Sistema Universitari, l'augment dels contractes de professors associats ha provocat una davallada del nombre de contractes predoctorals i postdoctorals. El col·lectiu dels doctorants és un altre dels col·lectius més precaris de la universitat, que ha dit prou. Des de fa 7 mesos ha entrat en vigor un nou estatut que regula les seves condicions laborals i que teòricament les ha de millorar. Per començar aquest nou estatut, l'Estatut hauria de servir per garantir un sou digne, però denuncien que moltes de les millores no es compleixen. Per parlar-ne ens acompanya Alejandro Ramos, que actualment està fent el doctorat en bioquímica, biologia molecular i biomedicina a la UAB. Té 25 anys i forma part del col·lectiu de doctorants en lluita. Alejandro, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina relació causa-efecte hi ha entre la precarietat dels professors associats, que ara comentàvem, i la vostra?
Bueno, bàsicament, clar, això s'entén dins d'un bar de precarietat a la universitat que es troba gairebé a tots els estaments, fins que no arribem fins a la plaça de titular o catedràtic, que ja pues, diríem que seria un altre nivell, no? Però al final, clar, a la universitat el que vol és treure's hores de docència de sobre. Han de cobrir unes assignatures i volen treure's aquestes hores. Com ho fan? Contractant de la manera que els surt més econòmica. I els és indiferent les condicions laborals dels seus treballadors, si poden arribar a final de mes, si fan feines annexes, etc etc. Per tant, què fan? Ho complenen tot d'associats. Associats per a tot.
A 500 euros al mes, a 800 euros al mes. En el teu cas, et puc preguntar quan cobres?
En el meu cas, jo cobro 1.060 al mes.
És a dir, ets l'elit de...
De la precarietat, si volem sí. dir d'aquesta manera.
Ets mileurista.
Sí, soc mileurista, de moment.
Fer el doctorat inclou també fer aquestes tasques, de fer classes, per exemple?
Sí, inclou fer hores de docència, menys de les que fa un associat, per suposat. Nosaltres fem 60 hores de docència anuals. De
es compleix això, 60?
Bueno, es compleix d'aquella manera. Sempre hi ha gent que en fa més, hi ha departaments que a més obliguen a fer aquestes hores de docència, quan en principi no podrien ser obligatòries. Després un altre tema és que haurien de ser hores suposadament de suport per ajudar a un professor que estigui donant una classe, mentida.
A trobar sol.
Et trobes sol allà, sense cap tipus de formació, i a lidiar amb 60 alumnes sobre una assignatura que t'has hagut de preparar tu, que has hagut de cercar la informació, que després has de corregir els exàmens, etc etc etc.
Des del col·lectiu de doctorants en lluita demaneu l'aplicació immediata de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, que va entrar en vigor al març d'aquest any i que ha de regular la vostra situació laboral. No s'aplica.
No, així de clar.
Quines millores de la vostra situació contempla aquest estatut?
Bàsicament, dues. Un petit increment salarial, que jo no diria que arriba a ser un salari digne, però bueno, està allà, que serien aprox uns 1.000 euros els dos primers anys, 1.100 el tercer i uns 1.500 el quart, que seria l'any que començaries a poder viure, per dir-ho d'alguna manera, perquè Barcelona amb el preu del lloguer tal com està, amb 1.000
euros no fas.
No fas. I l'altra, que pot ser la més important, és la pròrroga automàtica dels contractes fins al quart any. Una cosa que és molt habitual i que, de fet, així ho diuen les dades, és que els predoctorals triguen aproximadament 4 anys i escaig en realitzar la seva tesis doctoral, és a dir, en realitzar la seva feina, perquè nosaltres remarquem que fer la tesis doctoral és una,
és
feina,
una feina,
perquè participes d'un projecte d'investigador.
El que no voleu és haver de patir cada estiu per renovació, com ens explicava
clar,
el Pau.
Clar, efectivament. Vull dir, ja no és només patir per la renovació, és que molts companys i companyes el que fan és estar treballant amb salari 3 anys i un any de gratis per a la universitat. Clar, això amb ells els surt molt rentable, perquè tenen un personal llevant-los feina de gratis.
A Europa crec que només el 15% dels doctors acaba fent carrera acadèmica, la resta se'n va a la indústria, a l'administració, la precarietat, imagino, és el motiu?
Sí, sí, per suposat. Vull dir, clar, tu entres amb aquesta perspectiva, entres ja en un sistema precari cobrant 1.000 euros al mes quan els cobres, perquè hi ha molts companys i companyes que estan fent el doctorat sense cap tipus de retribució, la qual cosa nosaltres també denunciem. I clar, veus que la perspectiva quan acabes el doctorat és fer de professor associat per 800-500 euros al mes. No millora la cosa.
Aleshores, tu veus el teu futur a la universitat fent recerca, fent docència?
En un primer moment, o sigui, jo vaig començar el doctorat perquè jo tenia ganes de fer recerca, de fer docència, òbviament. Ara bé, és que vist com està la cosa, vist el sacrifici que implica, vist el poc reconeixement per part dels empleadors, no parlo per part de la societat, per part dels empleadors, les poques ganes que mostren les universitats, la Generalitat, les institucions en general a cuidar en el seu personal, doncs la veritat és que en punt se li van les ganes.
El curs passat la Generalitat va retallar també la inversió en recerca i va augmentar els fons destinats a grups de recerca no universitaris, tot i que la universitat concentra el 78% de les publicacions. Parlem de grups de recerca del sector privat, com funciona això?
Pues podríem parlar d'això, podríem parlar també dels centres d'investigació, per exemple, que el que s'està fent és, s'està intentant portar la investigació cap a centres investigadors que siguin com una mica, fico cometes, d'elit, i deixar a les universitats pràcticament com a centres investigadors de segona, quan és on en realitat s'està fent la tasca dura. Vull dir, aquí, bueno, una pinzellada més en el model neoliberal que va començar el senyor Mascolell.
Mireia, Pau, Alejandro, aspireu a ser catedràtics?
És un camí molt llarg, vull dir, encara no som ni titulars.
No, òbviament no. Jo moltes vegades m'he pensat en abandonar definitivament la docència universitària i la carrera acadèmica, i cada any és el mateix, no? I crec que en algun moment ho acabaré fent, l'abandonaré.
Jo no voldria tant entrar en el conflicte o en el dilema dels escalafons i catedràtic, no. Associat, titular, perquè potser també hauríem d'avançar cap a un cos de professorat, personal docent, investigador únic, sense aquestes diferències jeràrquiques que al final porten on porten. Jo el que aspiro és a tenir una feina digna.
Una veu li preguntava què seràs quan siguis gran.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
La mitja d'edat dels professors de les universitats públiques de l'Estat és de 54 anys. Els últims anys, la presència del personal docent i investigador de menys de 30 anys ha disminuït un 50%. Pel que fa al tipus de contracte, el personal a temps complet ha disminuït un 23% en 5 anys i el professorat funcionari ha passat del 52 al 37%. Es calcula que entre el 2016 i el 2023 es perdran 16.200 docents, el que representa el 17% de la plantilla. Això engloba uns 5.400 catedràtics i uns 6.300 professors titulars.
Ara volem incorporar la visió d'un docent que està, diguem, a l'altra cara de la moneda. Ell és un catedràtic, tot i que no ve en representació de tot el seu col·lectiu. Creiem que la seva experiència ens pot servir per entendre com hem arribat a aquesta desigualtat entre els professors de la universitat pel que fa a les condicions laborals. Joan Guàrdia, bona nit.
Molt bona nit.
El Joan Guàrdia és catedràtic de Ciències del Comportament a la Universitat de Barcelona. La dada que ara donaré és pública. Un catedràtic cobra uns 80.000 euros l'any per la mateixa feina. No sé, ara m'ho aclarirà, que un professor associat pot cobrar, en el cas de l'UB, 500 euros al mes. Un professor titular pot cobrar 2.500. Però entre els diferents col·lectius de docents no només hi ha diferències pel que fa al sou, també pel que fa al nombre d'hores lectives. Es dona el cas de catedràtics que fan menys hores de classe que professors associats?
Sí, i tant.
Com és possible això?
Aviam, aquest és un món una mica complicat. El món de la universitat, entre tots, l'hem fet tan complicat que quan l'hem d'explicar a algú que no és universitari, la
no
feina,
entén,
la feina
és com un extraterrestre.
Sí, jo intento sempre dir als meus companys que intentin explicar la feina que fan a les seves mares, aviam si ho entenen, i no. La meva mare encara a hores d'ara em segueix preguntar perquè el juliol vaig a la feina si no hi ha escoles. D'acord? Per tant, mira, la pregunta que fas és la següent. La feina d'un professor universitari en aquests moments, qualsevol professor estable, és a dir, en una plaça fixa, es diu que està distribuïda entre diverses activitats. La docència, la recerca, la gestió, la transferència, bàsicament són els quatre pilars, els quatre elements en els que pivota la nostra feina. El que ha succeït és que el nivell d'exigència i de competència s'ha fet tan extraordinàriament feixuc en els darrers 20 anys, que jo he viscut aquest progrés, aquests darrers 25 anys, que els nivells d'exigència en cada una d'aquestes àrees és tan elevat que per ser, diguem-ne, competent i solvent en totes aquestes àrees, doncs has de dedicar-t'hi des de les 9 del matí a les 9 del matí del dia següent. Què succeeix? Que la perversió del sistema ha fet que la docència sigui l'ànec lleig d'aquesta equació. De manera que l'excel·lència en la universitat catalana en aquests moments se sol venir acompanyada d'allò que fa més nosa, que és la reducció de la docència. D'acord? És a dir que a mesura que el teu èxit com a investigador augmenta, el que succeeix és que tens accés a més recursos, a més fons de competència en recerca, etc, etc, i al mateix temps fas menys classes. Què succeeix? Doncs que efectivament pot haver professors d'un llarg recorregut en recerca en la societat catalana que fagin molta menys docència que un professor associat. I això, diguem-ne, encara s'agreuja més si fas un cop d'ull a quina és la docència que fan els professors associats i les professores associades. Perquè, com suposo que ja has vist, el perfil d'un associat és el d'un professional extern de reconegut prestigi, que el que se demana és que aboquin els nostres estudiants la seva visió des de l'ofici, no des de l'acadèmia.
Clar, pensa, hi ha el Pau que estan impartint fins i tot assignatures troncals.
Efectivament. De fet, una dada que us puc donar, a la meva universitat hi ha ensenyaments en els quals, en primer curs, més del 40% estan impartits per associats, quan el primer curs hauria de ser un esforç acadèmic i docentment estratègic en el que els que, si som els acadèmics que tenim la responsabilitat d'endegar això, és el que hauríem de fer.
Però això no ha estat sempre així. Quants anys porta Joan Guàrdia a la universitat?
Bueno, aquesta és una pregunta indiscreta, que no sé si jo ara voldria respondre, no, 35. 35. Jo vaig començar molt jove. La universitat catalana que jo coneixia en aquell moment era una universitat bàsicament docent, perquè la gent que ens escolta ens entengui el gran esforç que el país ha fet i que les universitats, menteixo, els universitaris hem fet. Ha estat, quan jo vaig començar aquí anava a Sitges a fer, a presentar una comunicació en un congrés, era el nostre heroi. Anàvem tots a l'estació, l'acomiadàvem, li donàvem records i patíem per ell perquè tornés sa i estalvi. Ara en aquests moments a qualsevol departament universitari hi ha gent de Califòrnia, de Hong Kong, d'Itàlia, de Suïssa. Els nostres estudiants són admesos en programes de doctorat d'intercanvi d'altíssim nivell i el sistema universitari català és potent. El problema és el cost que això ha suposat. I el cost que s'ha suposat és precarietat. Emparat primer per una crisi ferotge que ha impedit ocupar les places dels jubilats, per posar un exemple molt senzill, i per una,
hipertròfia, també, no?
Clar, per descomptat, i una hipertròfia de la recerca. Quin és el camí que es va optar a partir del 2007? Doncs pel camí fàcil. És a dir, jo tinc que cobrir tantes hores docents, contracto gent que pot donar aquestes hores a un cost mínim i poso pedaços a un sistema que és molt potent però amb els peus de fang. Perquè quan va aparèixer la crisi vam fer el que ningú va fer, que és reduir la nostra oferta docent. Clar, has de tenir en compte que Catalunya és un país que en els darrers 15 anys la jugada mestra que ha fet és anar augmentant la seva oferta de graus universitaris de forma continuada i sostinguda. L'última preinscripció universitària són a prop de 500 graus. Clar, un país petit com nosaltres...
No pot aguantar això.
És insostenible. I per tant, com que des de fa molts anys no hi ha una política clara i una programació clara d'oferta docent, el que hem anat fet és augmentar... És en situació de crisi, imagina't, augmentem l'oferta. Amb la qual cosa encara apretem més els associats perquè donin menys hores o més hores, els nois que estan amb beques predoctorals, que jo personalment sóc favorable que donin classes. Crec que l'experiència universitària d'estar en una classe al meu cantó fent classe és bona. I crec que jo ajudo així a la formació d'un personal investigador.
Sí, però una cosa diferent és que sustentin
la docència. Jo com un argument per sustentar aquesta història.
Totes aquestes solucions s'han de finançar, costen uns diners, donar unes condicions dignes al col·lectiu dels associats té, segons els càlculs, un cost de 200 milions d'euros. Creieu que és només una qüestió de finançament corregir i arreglar aquesta situació?
És veritat que sempre es diu que no hi ha diners per als salaris, però sí que tenen diners, per exemple, a la UB, doncs es va fer una facultat de dret fastuosa, molt bonica, que tothom pot veure. No sé si s'ha pagat ja del tot, perquè era molt, 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 molt cara. Això tinguent una plantilla esclava, doncs, que no pot arribar de cap manera a final de mes o que s'ho passa molt malament. Per tant, jo crec que no hauria de ser tan difícil pujar els salaris. Penseu que tampoc demanem cobrar moltíssim. Simplement, tothom pot entendre que amb 500 euros o bé no menges, o bé no vius perquè has d'estar treballant, o bé no tens fills, per exemple, o bé doncs, no tens vida social.
Jo crec que sí, que és part un problema de finançament, òbviament, perquè si totes aquestes persones diguéssim que estan en aquesta situació han de millorar la situació, això passa diguéssim per uns salaris més alts i per tant diguéssim per tenir diners per poder pagar-los. Però també es tracta de bona voluntat, primer de reconèixer la dimensió del problema, la dimensió de la gran borsa de professorat associat, reconèixer que és el que no fan moltes universitats, la UDG, per exemple, hi ha un corrent de negacionisme sobre la problemàtica.
Els falsos associats,
Sí, que hi ha falsos associats, hi ha un corrent negacionista de no voler veure el problema, no? Saber que el tenen, no? Perquè de vegades s'escapen això. Ai, el fals associat, ai, no, què he dit, no?
Bueno, jo no crec que sigui una qüestió de diners, crec que és una qüestió de model. Aquí estem anant a tenir centres investigadors de primera amb grans investigadors, alguns internacionals, amb molt bones condicions, etcètera, etcètera, on tindran accés, com sempre, els membres de les classes benestants, i a fer una universitat de segona, on cada cop més als fills dels obrers, de la classe treballadora, els hi costarà més accedir. I això ho veiem també en les retallades que hi ha, ja no només pel professorat, sinó per tots els estudiants, com s'incrementen les taxes, com no es rebaixen els preus de les matrícules, com cada vegada tenim menys beques, etcètera, etcètera. I encara que sigui al final, jo voldria recordar que quan xerrem de precarietat a la universitat sempre fiquem el focus en dos col·lectius, els estudiants i el personal docent investigador, però se'ns oblida un molt important, que és el personal associat i serveis. Tota aquesta gent que fa les tasques administratives, que fa de tècnic de laboratori, que en definitiva permet que la universitat
funcioni
dia a dia, i que tenen sous de misèria, elevada temporalitat i contractes que no són adequats al seu estatus laboral. Gent que està treballant una cosa i té un contracte diferent perquè té un... O sigui, perquè els hi surt més econòmic. I sempre ens oblidem d'aquesta gent i mai no estan en aquestes taules, i crec que hem de reivindicar que han de tenir veu i que hem de començar a veure que el problema de la precarietat no és només dels docents, no és només dels investigadors i no és només dels estudiants, sinó també de totes aquestes persones. I que és el model el que ens està empenyent cap aquí. L'excusa del finançament, una més com tantes d'altres en tenen.
Penso que la societat no és conscient de la gravetat d'aquest assumpte, que és una verdadera xacra social. No només per nosaltres, els que la patim directament...
No, té unes conseqüències per tota la societat, evidentment.
Evidentment, perquè això es nota en el nivell de les classes. Clar, si tu no tens hores per dedicar-hi, vol dir que hauràs de fer les classes com puguis. I evidentment que la qualitat amb la que sortiran els estudiants no serà la mateixa que si ens tractés bé els professors.
Home, però normalment els associats sempre tenen bastantes millors notes, diguéssim, les enquestes de docència,
també.
I això ha reconegut per els propis equips de vicerrectorat de personal, no? que altres professors titulars, altres figures temporals...
Però no només d'il·lusió
permanents.
Mireia López i Pau Freixa, professors associats de la UDG i de la UB, Alejandro Ramos, doctorant de la UAB, i Joan Guàrdia, catedràtic de la UB, moltes gràcies per venir als Solidaris a fer d'altaveu d'aquesta precarietat a la universitat.
Gràcies, bona nit.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Si només els rics estudien, només els rics sabran. Ens enganyaran amb qualsevol cosa. Unes mamelles en cromo, uns culs fotografiats, quatre paraules solemnes i un futbol manipulat.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Els últims 10 anys la inversió en les nostres universitats públiques ha caigut un 25% i els centres reben menys recursos que la mitjana dels països de l'OCDE. Al mateix temps, el preu de la matrícula per alguns graus a Catalunya triplica als altres universitats de l'Estat. Només el 2012, amb el govern d'Artur Mas, les taxes van augmentar un 67%. Els rectors alerten que la falta de finançament està fent baixar la qualitat del sistema i els resultats. I els alumnes denuncien que la universitat està expulsant les classes socials més vulnerables. Al mateix temps, les veus més crítiques es pregunten si la universitat ha deixat de funcionar com un ascensor social i quin és el futur d'un país que no inverteix en coneixement i investigació. De tot plegat, en volem parlar ara amb els que més en saben per saber quin és l'estat de salut del nostre sistema universitari. Josep Maria Vilalta, bona nit.
Bona nit.
Acaba de publicar aquest any el llibre Construint la Catalunya del Coneixement, on analitza 30 anys de polítiques públiques d'universitats i de recerca a Catalunya. És secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, historiador, màster en gestió pública i en teoria política i social. És també especialista en polítiques públiques. El seu llibre analitza l'evolució que han fet les universitats catalanes des que la Generalitat en va assumir les competències l'any 1985 fins al 2015, i també posa la lupa en el camp de la investigació i la recerca. Si li demano un primer diagnòstic del pacient, en aquest cas la universitat, què és el primer que destacaria sobre el seu estat de salut?
Jo sí que voldria començar amb un missatge positiu, perquè aquests 30 anys que ara esmentaves, des de l'any 85 fins al 2015, que són els que estudien aquest llibre, el resultat és força positiu. És a dir, hem construït en relativament poc temps, en 3 dècades, un sistema universitari prou sòlid, un sistema de recerca prou sòlid, cosa que no treu que en aquests moments la situació és molt difícil, degut principalment a les retallades. Però no només això, el sistema està en una situació molt fràgil en aquests moments.
És a dir, hem situat la recerca científica a la primera divisió, amb menys recursos que un estat, però ara hi ha risc de perdre la bona feina feta fins ara. Què posa en risc el sistema? Diu, és falta d'inversió, però no només.
Sí. Sí, jo diria bàsicament tres factors, no? Clarament, el factor pressupostos, el factor inversió és crític, degut a les retallades dels últims anys, que només en petita part s'han pogut revertir en aquests últims 3-4 anys. Aquest factor ha sigut crític, evidentment. Estem invertint, estem a la cua d'Europa en inversió en educació superior, en recerca també estem molt avall, en beques i ajuts als estudiants també. Per un altre cantó tenim un problema més estructural, però que ara és crític també, que és la situació del professorat. Un professorat molt envellit, una manca de noves places pel professorat, d'estabilització, i un tercer factor que jo sempre esmento, que és la més estructural d'organització de les universitats. Tenim universitats molt anquilosades, amb un sistema molt burocràtic, que no permet a les universitats prendre decisions més ràpides, adaptar-se millor al que necessita el moment, i per tant aquests tres factors jo diria que des del meu punt de vista són els més importants.
És a dir, la rigidesa del sistema universitari, la burocràcia, la manca de perspectiva d'un camí clar, l'envelliment de la plantilla, la dificultat dels joves de fer carrera dins la universitat. Malgrat tot això, les universitats públiques catalanes continuen obtenint molt bons resultats dins els sistemes universitaris europeus. 10 graus catalans entre els 50 millors del món de la seva disciplina. La UB, en concret, amb 4 graus entre els primers llocs, és la universitat de l'Estat millor valorada, més ben valorada. Com és possible?
En part és possible perquè les polítiques tenen, en aquest sentit, les polítiques d'educació i de recerca tenen inèrcia. És a dir, el que s'ha fet en anys enrere ara encara dona resultats. El problema és el que...
Estem vivint del rèdit de fa 30 anys.
Estem vivint en part del rèdit de la feina feta anys enrere, però això s'està esgotant. Ja comença a haver indicadors que ens diuen que estem baixant amb alguns rànquings, que la formació potser no és la més adequada. Evidentment, el tema de les plantilles al professorat és un tema crític, perquè l'envelliment de les plantilles és molt alt, els joves no poden accedir a una plaça estable fins molt avançada d'edat, i tots aquests factors ens estan indicant que la situació pot caure en els propers anys de forma sostinguda.
També ens acompanya la Vera Sacristán. Bona nit.
Bona nit.
És presidenta de l'Observatori del Sistema Universitari, una plataforma que des del 2011 es dedica a analitzar i a fer informes sobre el funcionament del sistema universitari a partir de les dades objectives que en tenim. Entre alguns d'aquests informes destaquen qui finança la universitat i qui estudia a la universitat. Si les dades que tenim són correctes, a Catalunya el 30% dels ingressos del sistema universitari procedeixen de les matrícules, mentre que a Espanya el percentatge és inferior, baixa el 23%. A casa nostra, el preu mitjà d'un any en un centre públic fluctua entre els 1.500 i els 2.500 euros. Són dades equiparables a altres països europeus?
Alguns sí, però no a tots, ni molt menys. La situació a Europa és bastant variada. Hi ha tota una colla de països, molts, no pocs, en els quals els estudis universitaris són gratuïts.
Sí, costen zero. Estem parlant de Dinamarca, Alemanya, Croàcia, Polònia, Finlàndia, Suècia o Eslovènia, el cost de la matrícula és zero.
Sí, sí, ho estem parlant d'Àustria. Vull dir, no cal anar a mirar països del nord d'Europa que són famosos pel seu estat del benestar, etc., sinó que n'hi ha molt més a prop. Després hi ha tota una colla de països on el que es paga és només una taxa. Saps com quan vas a renovar el DNI i has de pagar una taxa o renovar el carnet de conduir? Uh-huh. I, per tant, és una taxa fixa i és un import molt petit. Estem parlant de 100 euros, de 200. I llavors ja tenim també França, tenim tota una colla de països, i per tant això fa més o menys dos terços dels països europeus estan en aquests marges, o a zero o a taxa fixa baixa. I després hi ha una sèrie de països on el cost és més alt. El més alt que a Catalunya n'hi ha pocs, bàsicament, o són països molt rics, diguem-ne Suïssa, on la comparació a capacitat de poder adquisitiu, diguéssim, fa que en realitat el preu suís tampoc sigui tan car per les persones que viuen i treballen a Suïssa, o l'àmbit o bé d'alguns països de l'est, només alguns, o bé de l'àmbit anglosaxó, una part del Regne Unit. Aquests són països on es considera que l'estudi a la universitat és una inversió que fa l'estudiant perquè després tindrà una millor posició laboral, social, etc., i que, per tant, ja s'ho pagarà perquè és una inversió que està fent.
El model americà, podríem dir-ne.
Podríem dir-ho així, sí.
És a dir, ens està
dient... Són molt pocs, i nosaltres ens estem movent. Estàvem en el grup mitjà i ens estem movent cap als països cars.
Hi ha pocs països on sigui més car estudiar que a Catalunya, i de fet també és cert que estudiar a Catalunya segons quin grau pot ser fins a 3 vegades més car que en altres punts de l'estat espanyol?
És cert, i està empitjorant, perquè l'increment de preus que es produeix a partir del moment en què el Real Decret d'Envert permet la liberalització d'alguna manera dels preus, aquest increment que algunes comunitats autònomes van aplicar més i altres menys, i nosaltres estem entre les que més, després, quan la crisi ha afluixat i l'economia de cada comunitat autònoma ha millorat, algunes han revertit creixements que havien fet. És a dir, algunes comunitats han optat per tornar a reduir una mica preus i tornar a augmentar una mica el finançament públic de les universitats per compensar una cosa amb l'altra. La nostra no ho ha fet. I, per tant, ens estem distanciant més en aquest sentit.
Sobre la diferència de preu entre el cost dels graus a Catalunya i altres punts de l'Estat, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, diu que és una qüestió de com es fan els càlculs.
El primer que hem de diferenciar és la paraula cost. Quan costa un grau? Per les instal·lacions, pel nivell de vida, pel cost del professorat, etc. D'aquest cost hi ha un preu. La Generalitat de Catalunya paga un 75%, 75-80% d'aquest cost. Per tant, la inversió que està fent la Generalitat ja és més que la que es fa en altres zones. Després hi ha el preu, però el preu no vol dir el que realment paga de mitja l'estudiant. Per què? Per preus potser sí que som dels més cars, però el que acaba pagant realment l'estudiant, perquè tenim un sistema doncs, de tarifació social, és una altra quantitat. Quan agafem la mitja del que realment acaba pagant l'estudiant, la mitja de tot Catalunya, ens n'adonem que no són pas els més cars.
Heu detectat si l'augment del preu de les taxes dels últims anys ha fet que molts alumnes no es puguin permetre anar a la universitat?
Hem detectat, efectivament, que hi ha hagut un cert canvi del comportament del jovent que potencialment podria estudiar, és a dir, dels que acaben el batxillerat o els cicles formatius i podrien accedir a la universitat. Aquest canvi consisteix en una davallada del percentatge de població jove que accedeix a les universitats catalanes, davallada que no es produeix en el conjunt de l'Estat, com a mitjana de conjunt de l'Estat, mitjana a la qual Catalunya també participa, I quan hem intentat veure socialment a quins grups socials això afectava més o menys, hem descobert dos fenòmens. Una, afecta a tots els grups socials. Tots els grups socials estan caient en el seu accés a la universitat. I dos, el grup social en què més cau l'accés a les universitats públiques és el de les classes més altes, que estan aparentment, aquesta segona part dic aparentment perquè no tenim les dades absolutament analitzades, però és la impressió que ens dona mirant les dades globals, estan passant alguns d'ells a optar per universitats privades.
Uh-huh. A dia d'avui, més del 40% dels joves catalans accedeixen a la universitat. No obstant això, només un 10% del total provenen de famílies amb les rendes més baixes. No sé si la universitat ja no funciona com l'ascensor social que era fa uns anys.
Els estudis ens demostren que el biaix social es produeix ja des de molt petit. És a dir, que ara evidentment, avui analitzem què està passant a la universitat, no? Però el que cal dir és que el biaix ja comença a etapes molt primerenques. És a dir, quan, a l'etapa 0-3 ja comencem a detectar biaix social, sobretot cultural, de les famílies. És a dir, famílies amb pocs recursos, però famílies amb poc nivell cultural i educatiu, tenen més dificultats perquè els seus fills progressin en el sistema educatiu. I això es va reproduint i fent més gran a mesura que, no, que anem pujant de sistema educatiu fins a arribar a la universitat. I, per tant, un dels missatges que jo voldria donar és que també cal invertir en aquestes etapes primerenques per també revertir aquesta diferència social. Això crec que és important.
De fet, hi ha estudis que diuen que també hi ha hagut un canvi pel que fa al tipus d'estudis que escollen les classes més humils. Escollen els graus que són més curts o més fàcils.
Això és el que diuen estudis més parcials que hem fet sobre el com fan la tria. I la tria és més, diguem-ne, vocacional. M'estudio aquesta carrera perquè és la matèria que m'agrada en els joves de classes més altes i és més instrumental. Estudio aquesta carrera per les sortides que té
laboral que tindrà
en les classes més baixes. De totes maneres, jo voldria fer un matís sobre la qüestió de l'ascensor social. La universitat, estudiar a la universitat, sí, segueix exercint la funció d'ascensor social. El problema és qui accedeix i qui no. Un cop hi accedeixes, la probabilitat d'estar empleat respecte d'estar aturat, la probabilitat de tenir un salari més alt respecte de tenir-lo més baix, etcètera, etcètera, tots aquests indicadors, tots indiquen que tothom que estudia a la universitat té una, estadísticament tothom, té una situació posteriorment laboral millor. I això es nota, a més els estudis diuen, això a qui més afecta justament és a les classes més baixes. Els que més milloren la seva situació laboral, cultural, etcètera, econòmica, respecte de la familiar, són els joves de classe baixa que arriben a la universitat. El problema és, com deia en Josep Maria, que molts no arriben.
Els qui lideren la protesta per la pujada dels preus de les taxes dels darrers anys són, òbviament, els estudiants. Per això avui també volíem comptar amb la seva participació. Ens acompanya l'Abel Oliver, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Bona nit.
Bona nit.
Vosaltres presentareu una ILP, una iniciativa legislativa popular, per demanar que en 2 anys es redueixi un 30% el preu de les taxes i en 5 anys un 50%. Per molts estudiants són inassumibles els preus actuals?
Sí, o sigui, és bastant fàcil contestar aquesta pregunta, però o sigui, aquest problema ja ve de fa molt de temps, ja és una lluita per la rebaixa de les taxes que ja ve des 2012 i s'han anat fent una sèrie de reivindicacions, se va d'una moció en el Parlament i veient-se negativa a aplicar aquesta rebaixa del 30%, vàrem decidir no esperar que l'institució mos escoltat, sinó haver d'exigir i pressionar l'institució a partir d'aquesta ILP.
Parles del 2012, a l'inici de les retallades a les universitats, en el cas de l'estat espanyol, coincidit amb la integració al sistema europeu, el que es coneix com el Pla Bolonya. Els estudiants heu dit moltes vegades que Bolonya ha suposat l'elitització de la universitat. Per què?
Sí, és que de fet és una mica el que s'estava comentant aquí, de que el problema està en aquesta barrera econòmica d'accés a la universitat per part de la classe treballadora, de les classes populars. En aquest sentit, tenim una universitat que està impedint el pas d'aquestes estudiants i, per tant, el perfil més representat a la universitat acaba sent estudiants de classe mitjana i alta, i alhora que no només per el perfil d'estudiant que hi ha, sinó també per la qüestió de a quins interessos serveix la universitat. Si tens una universitat que el que està prioritzant és adaptar-se en els interessos del mercat laboral, se produeix aquesta elitització i la universitat perd més aquest component social de garantir, tenir una generació de joves preparats i que per tant garanteixen una societat més pròspera i més avançada en aquest sentit més intel·lectual, sinó de que simplement s'acaba adaptant a qüestions dels interessos del mercat.
Bé, parleu d'elitització i també de mercantilització.
Sí, de fet són dos conceptes que van molt lligats. L'elitització seria més aquesta qüestió de quin és el perfil d'estudiant que hi ha dins la universitat, i la mercantilització seria més aquesta qüestió de què lliguem amb el mercat laboral i de que al final, en moltes ocasions, parlant més com a de mercaderies que no d'aquest coneixement i d'aquesta producció intel·lectual, sinó de que tota la influència, bé, ja no influència, sinó intrusió de les empreses dins la universitat, totes aquestes pràctiques que van molt encaminades, que van al sector privat, en lloc de que això acabi revertint en els serveis públics o en el sistema públic.
També us preocupen les beques. Entre el 2012 i el 2013 es van fer canvis en els requisits d'accés a les beques. La inversió des de llavors s'ha reduït un 13%. I la reforma dels criteris ha reduït a menys de la meitat l'import de les ajudes concedides.
Sí, de fet, això és el problema també que nosaltres intentem enfatitzar molt, que no només és una qüestió de les taxes universitàries, de la matrícula, sinó que després les despeses, és a dir, aquests sobrecostos per poder estudiar també suposen una barrera. Si les taxes són molt elevades, obliga molt d'estudiants a haver de treballar per poder pagar, i alhora també t'has de pagar una casa, t'has de pagar un transport, i per tant les beques sí que te faciliten en algun sentit poder estudiar en condicions, però si alhora aquestes beques se veuen reduïdes i hi ha més dificultats per accedir-hi, tot en conjunt acaba repercutint en aquesta barrera per poder accedir a la universitat, perquè si en el final no tens beca, les taxes a la universitat són molt altes, és que ja ni t'ho planteges. No és que hagis d'abandonar la universitat, és que directament ja no hi accedeixes.
Quan abans et deia, hi ha una sèrie de països on la universitat és gratuïta, una sèrie de països on simplement pagues una taxa, 100 euros, 125, coses així, 23, coses així, i uns països on el cost va carregat de l'estudiant, això va associat també a quins països, com que consideren que invertir en universitat és invertir en el futur de la pròpia societat, perquè aquells titulats universitaris després diguéssim, col·laboren amb el benestar de la societat, a més de fer la universitat gratuïta, que abans només parlàvem dels preus, tenen en compte tot el cost que per l'estudiant significa estudiar, que és el cost d'oportunitat, que diuen els economistes, és a dir, allò que perden l'estudiant pel fet de no estar treballant. I el resultat d'això és que els mateixos països on la universitat és gratuïta tendeixen a ser els mateixos on hi ha beques salari. És a dir, es considera que el jove que estudia està fent la seva feina i la seva feina resulta que és estudiar.
Què és una beca salari? Expliquem-ho.
Una beca salari és un salari. Et paguen per estudiar. O sigui, això et permet viure.
Estem parlant d'uns 6.000 euros anuals, per exemple?
No, estem parlant de xifres que depenen de la renda normalment de l'estudiant, i normalment aquestes coses estan ajustades a la renda de l'estudiant, no es paga el mateix a uns que a altres. Però clar, el resultat d'això vol dir que si nosaltres a Catalunya en aquest moment el finançament públic per estudiant són de l'ordre de 5.000 euros any, i en el conjunt d'Espanya pues 6.000 i pico, estem parlant que allò són com Dinamarca, estem parlant de xifres com ara 21.000 euros, a Finlàndia 20.000, a Holanda 14.000...
Són països, ara ho deia, on entenen que invertir en...
Ja, França, en... França és un país tan diferent de nosaltres, 11.000 euros, això és més del doble que Catalunya, i més que de l'ordre del doble que Espanya. On estan aquests diners? En què els gasten? Els gasten en finançar la universitat, per descomptat, però els gasten també en donar ajuts... Si són els països més nòrdics, a l'estudiant directament, aquestes famoses beques salaris. Si són països més de centre Europa, el que fan és ajuts a les famílies, perquè normalment són societats on el jove que estudia encara està amb la família. Aleshores, hi ha ajuts a la família directes, hi ha rebaixes d'impostos, hi ha ajuts a transport, hi ha ajuts a menjador, hi ha tota una sèrie d'ajuts que en aquest país falten.
No tenim més temps. Vera Sacristán, presidenta de l'Observatori del Sistema Universitari, Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, i Bel Oliver, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Moltes gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
I avui anem forts, avui tria cançó per acabar aquests solidaris al Joan Palomares, el cantant dels Prozac Sub, que és professor de Sociologia a la Universitat Jaume I de Castelló i sap el pa que s'hi dona.
Hola, sóc Joan Palomares, cantant de Prozac Sub i us saludo des del País Valencià. Lamento moltíssim el rumb que estan agafant les polítiques públiques, en concret a les universitats, on les retallades estan posant en perill una generació sencera, sobretot el seu futur. Sense les eines de formació per a poder dibuixar com volen que sigui el demà, no hi ha cap futur possible. Espero que tot això canvi de rumb, espero que la lluita doni els fruits i us presento una cançó que parla de tot això. Relaxin.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Susana Ortega, la Mònica Roca, la Rosa Silloé i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món. Bona company per la nova feina. Estudiar les mates i a les cures tasses.
Like a relaxing cup of café con leche? Relaxing, 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 relaxing.